Tots estiguin amb nosaltres aquí a l'estudi. Aixa Miró, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Molt feliç d'estar aquí, mira, amb l'Antoni, que som molt bons amics.
No, perdona. Tu no saps la taula que tenim en aquests moments? Antoni Bolinches, com estàs? Bona tarda.
I com sabies que jo estava enamorat d'ella?
Perquè ho diu la teu... Perquè jo m'he fet amic d'aquest senyor des de fa una estona, que és neurocientífic, i aleshores aquestes coses ja les capto.
Ho ha detectat.
No? Ho he detectat tot, no? Quina gran història la de l'amor, Antoni?
Pues sí, sí.
Sí, eh? Tu que has escrit 1000 llibres...
El amor tiene razones que la razón no comprende.
Ja has vist, que bonic això. A l'Aixa li hem demanat una cosa molt difícil, que és que faci una barreja de la sostenibilitat i l'amor. I existeix l'amor sostenible?
Existeix l'amor sostenible. I hauríem d'anar tots cap a aquest amor sostenible.
Ah, sí?
Per ser feliços i no patir, o veure les frustracions d'una altra manera, entendre tot el que ens passa i viure-ho d'amor d'una altra manera, per no patir tant.
Desde el punto de vista científico, Miguel estaba pensando, ¿hay gente que no debería juntarse nunca? Es decir, ¿nos gusta gente sí. que nuestros niveles de dopamina y de todas las sustancias que juegan nos indican claramente que no deberíamos fijarnos en ella?
Sí, de hecho, vamos generalmente bastante pasados de muchas sustancias, ¿no? Muy sobreestimulados muchas veces. Pero a veces esas mismas personas, que hay muchas que no quieren estar en pareja o que no tienen pareja, mismos nos lo dicen. Yo no me gusta estar en pareja, no, yo no quiero estar con nadie, y perseguimos proyectos imposibles. Generalmente los años nos van ayudando a entender de que hay con ciertas personas que funciona y otras personas que no. Pero al igual que todos los avances de los últimos años, hay que estar actualizado, hay que saber qué está pasando. Hoy en día ya no ocurre como nuestros padres, que conocían a su pareja en un bar y ya está. Hoy en día más de la mitad de las personas se conocen a través de redes sociales, en el mundo entero. Entonces hay que estar un poco actualizado en esto y entender lo que nos está pasando y ver cómo llegar a la otra persona y estar abierto.
Pero fíjate, parece casi un contrasentido. Sí. Pues nunca lo había analizado desde esta perspectiva, pero en realidad, sí. Si lo que a nosotros nos atrae realmente de la otra persona es lo que aquella persona desprende, el hecho de estar en la actualidad apostando por unos sistemas de conocimiento que no tienen nada que ver con lo que nosotros podemos recibir personalmente de esa otra persona,
es
altamente contraproducente.
Sí, de hecho, plataformas, aplicaciones como Tinder y demás, que espero que no me demanden por esto, es muy claro que estos perfiles de sinápticos que hay, biológicos, neurocientíficos, nos muestran que aproximadamente, si pudiéramos hacer un relevamiento sobre la sociedad, es solo una muestra de un 55-60% de la gente de la sociedad los que entran a ciertas plataformas. Entonces, si uno nunca puede encontrar un tipo de pareja compatible en esta aplicación y se pasa sus años en esa aplicación, lo único que encuentra es infelicidad o sentirse...
Bueno, es que la búsqueda de pareja normalmente lleva a la infelicidad, porque
sí.
Normalmente, lo has dicho tú al principio,
es una insatisfacción.
La búsqueda de pareja normalmente no lleva a la pareja. La pareja aparece cuando aparece, ante lo cual normalmente lo que te da es insatisfacción, ¿no?
Sí, cuanto más estemos en nuestro ámbito realizando actividades que nosotros queremos realizar y nos sintamos bien con nosotros mismos, que igual todo lo que acabo de decir hoy en día en el mundo actual a veces es complicado, más fácil será que conozcamos a aquella persona con la que tengamos aquellas cosas en común. Luego también podéis ir de la mano y antes ni siquiera de tener sexo, haceros una prueba como la que aparece en nuestro libro o en un lugar, en una analítica a nivel cerebral y ver si sois compatibles y vais a estar toda la vida juntos.
Pero bastante tenemos ya con el pasaporte
ya,
COVID.
Ya.
Que ahora nos vengas tú con que nos tenemos que hacer una prueba de ADN.
Pero pasará, ¿eh? Pasará.
¿Tú crees?
Y claro. Prontamente sí.
Es interesante, Antoni, ¿qué piensas?
Sí, veritablement... I malauradament, molt del que diu és cert. D'altra manera, una petita reflexió. És cert que l'amor pot ser permanent. El que malauradament no és permanent és l'enamorament. I el problema és que molta gent creu que l'amor ha de ser estar permanentment enamorat. I aleshores és quan tenen una falta expectativa i es defrauden.
I a més és esgotador, no?
Pues sí.
Tant de temps així, no?
Sí.
No sé què penseu, no?
Sí, sí.
Tot el dia allò, ai, que no em truca, ai, què haurà dit? Ai, el doble xec. No? No sé, Aixa, com
sí,
ho veus
sí,
tot això?
A mi m'ha agradat una idea molt que has dit, Toni, que era que l'amor et troba. Perquè moltes vegades, fixeu-vos que moltes vegades anem buscant l'amor i al final no trobem res. Trobem aquesta sensació de frustració de dir no trobo la parella perfecta. En canvi, en un moment determinat que relaxes, que t'oblides, que busques l'amor... apareix.
Clar.
I llavors et dius, bueno, ja està, ha
arribat. Quan millor estàs tu, menys esperes. I quan menys esperes, més trobes. Per això dic que l'art d'enamorar, que l'art d'enamorar és l'art de millorar. Perquè quan un està bé, les coses li van bé, va relaxat. Jo sempre dic que la millor manera d'enamorar és no intentar-ho. Però per no intentar-ho, has d'estar bé tu. I aleshores és quan desprens energia positiva, no fas demandes compulsives i aleshores guanyes atractiu.
Després, clar, estic pensant en una cosa, eh? Fins a quin punt l'èxit dels demés no es perjudica. És a dir, això es diu en altre tipus d'aspectes amb les xarxes socials, no? Que clar, les xarxes, la gent que és el que penja. El moment meravellós en el que està en aquella platja idílica, en ese atardecer, que no sé què. És així la vida d'aquella persona 24 hores al dia? No.
No.
El més probable és que aquell és un moment concret, una fotografia concreta que li ha passat abans de que punxés el cotxe. No sé, estic posant un exemple tonto. Però que efectivament no existeix l'amor 24 hores. Però el que sí veiem de les xarxes dels altres és que tot és estupendo, no? I això, d'alguna manera, quan tu busques parella perquè trobes a faltar un company, una companya, doncs això, amb qui compartir la dopamina i aquestes coses, claro. Doncs, clar, toca una mica, no, Antoni?
Pues sí, aquesta és la gran qüestió. Per això deia també anar a citacions, per mi una de les millors sobre les ambivalències i contradiccions de l'amor és la d'Alfons Carr, que diu que l'amor neix de res i mor de tot. Aquest és el problema.
Que bonic, això, eh? Neix de res i mor de tot. Sí que és fàcil matar l'amor, eh?
A partir d'aquí vaig treure la meva teoria...
Què és el que mata l'amor?
De la matemàtica dels sentiments. Les coses bones de la parella amb el temps t'hi habitues i són menys bones, i les coses de la parella dolentes no t'habitues i amb el temps són més dolentes. Yeah. Per tant, sempre hi ha una depreciació com conseqüència de la convivència. Altra cosa és si al final de la depreciació encara aprecies a la persona.
Sí, al final de la... Què has dit? Què passa? És que em surt depravació. I no, era què era?
Depreciació, no?
Sí, depreciació.
Encara aprecies.
Al final de la depreciació...
Encara aprecies.
És al final de l'enamorament.
Exacte.
I però és on comença l'amor.
Pot començar l'amor si es donen les quatre variables que vaig tipificar amb l'amor al segon intent. Bon acoblament sexual, caràcters prou compatibles, escala valor similar, projecte de vida convergent.
O sigui, és probable que algú avui, discutint amb la seva parella, li digui, no vegis com estic de... Com era? Depreciant?
No.
No vegis com estic depreciant avui, eh? Aixa, amor i sostenibilitat és possible?
Home, sí, sí que és possible, sí. I ara, mira, ho sabrem a través d'un llibre molt bonic que ha escrit la psicòloga i directora del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, la Marisol Rojas, que va treure un llibre el 2019 parlant sobre això, superant els mites romàntics i els estereotips de gènere. I la tindrem, suposo, per aquí.
Ara mateix. Marisol Rojas, què tal? Bona tarda. Hola, Marisol. Ara la tindrem.
Escolteu?
Ara sí, ara t'escoltem perfectament. Ah, com estàs?
Bé,
bona tarda.
Molt bé.
Amor sostenible. Com m'agrada avui que l'Aixa hagi trobat un llibre que es diu Amor sostenible, justament, no?
Exacte. Sí, sí, és un llibre que, bueno, vaig escriure... Bueno, es va publicar el 2019, al novembre del 2019, i, bueno, i pretén ser un... Bueno, pretén ser un nou concepte d'amor, no? Parlo dels mites de l'amor romàntic, no?, en el meu llibre, i com a contraposada poso aquest concepte d'amor sostenible, que no té res a veure amb l'amor romàntic.
Quina diferència hi ha? Explica'ns una mica com és.
Sí. A veure, l'amor romàntic és el model d'amor que hem après, no? Durant tota la nostra socialització hem après a relacionar-nos amb parella, perquè l'amor en parella és un amor après. No és l'amor universal. Jo parlo de l'amor en parella, en concret, no? Aprenem a relacionar-nos en parella, doncs, a través dels models familiars, bueno, els primers són els nostres pares i mares, a través de les pel·lícules, a través de les cançons, dels contes, no? Sempre hi ha una història d'amor, no? A més, un amor heterosexual, no? Perquè l'amor romàntic té unes característiques, no? Que és aquest amor heterosexual, un amor que és per tota la vida. Bueno, si pensem en les pel·lícules, amb els contes de Disney, per exemple, és aquest tipus d'amor, no? Uh-huh. És un amor molt, molt característic que sorgeix així del fletxazo, no? Avui que estem amb Sant Valentí, no? És com aquest tipus d'amor, no? Llavors és un amor que no és un amor real, perquè al final tot aquests mites que conté aquest amor romàntic, no? La mitja taronja, el mite de l'amor etern, de la gelosia, de la possessió, de l'omnipotència de l'amor, o sigui, tots aquests mites que conté aquest amor romàntic, al final, portats a la pràctica, és impossible, és insostenible.
Insostenible. Llavors, Marisol, clar, com podem trencar amb aquests aprenentatges, no? Aquest amor romàntic que hem après des de petits, com ho podem trencar amb això per ser més feliços, no?
Clar, primer ser conscients, no? De que aquest tipus d'amor l'hem incorporat d'una manera inconscient a través bueno, des de que naixem, estem socialitzant-nos, aprenent rols de gènere, estereotips, tot això ho estem aprenent des de que, bueno, des de la nostra infància, no? Primer és donar-se compte de com hem estat socialitzats i socialitzades, de com hem après aquest amor en parella, vale? I com el reproduïm després a les nostres relacions, no? Primer ser conscient de tot això. Després començar a qüestionar, perquè de fet, el meu llibre és això, no? Té la intenció de que la gent es qüestioni com ens relacionem amb les nostres relacions de parella i si això ens fa sentir bé o no, vale? D'acord amb aquests mites, si això ens fa sentir bé o no. Per exemple, si tenim interioritzat que l'amor és etern, no? De fet, si et cases per l'església, no? Sempre et diuen hasta que la muerte os separe, no? Sí. Ostres, això és com dir, ostres, és que això és molt llarg, no? I poden passar moltes coses fins que l'amor ens separi, no?
Jo tinc un, si em permets, jo tinc un amic que diu sempre, jo no sé quina part de veritat o quina part de mentida, però a mi sempre m'ha semblat que té lògica, no? Diu que l'amor, la monogàmia vital era un fet quan la gent es moria amb 40-50 anys. Però que, clar, ara mateix et dona temps per tenir històries d'aquestes un parell o tres de vegades durant tota la vida, no?
Exacte, sí. O sigui, de fet, la monogàmia és un altre dels mites de l'amor romàntic, és a dir, això de la monogàmia ve de l'Església. Hem après a que la parella, no?, que les relacions de parella, bueno, ja la parella ja ho diu, no?, és dos, no? Yeah. Però hem après que a relacionar-nos amorosament amb parella ha de ser això, dos persones, monogàmia, no?, i que no pot haver-hi ningú més, no?, aquí dintre. Llavors, bueno, això també és qüestionable, no?, el per què.
Clar. En fi, són tantes qüestions que un altre dia podem seguir parlant. Jo t'agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres, Marisol. Enhorabona pel llibre i gràcies per fer-nos gran aquesta expressió d'amor i sostenibilitat que, com sempre, quan li demanem a l'Aixa un encàrrec d'aquestes característiques, pensem que no el podrà assolir,
ves?
Però sempre se'n surt. Marisol, gràcies.
Moltes gràcies, Marisol.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda. Ara.
Hi ha molta literatura, Aixa, en aquesta direcció, no?
Bueno, hi ha un altre llibre que parla de l'amor, però és una novel·la que es diu Amor sostenible i renovable. Això, hem fet una bona tria, he buscat aquí.
Renovable, també.
Renovable, imagina't. És una novel·la, que és una mena amb tall romàntic.
I després hi ha... Mira la tonteria que m'acaba d'arribar. I després hi ha els trencaments sostenibles o mediambientals, que són els... que se los lleva el viento, però de parque eólico.
Mira, però no? Pues més o menys. Pues res, és una novel·la així romàntica amb to així... bueno, que parla una mica, no?, de la corrupció. Hi ha una mica de corrupció policial, trànsit de diamants, prostitució, màfia, una mica de tot. I és una novel·la del senyor John Medel, publicat per del Círculo Rojo. Però bé, jo saps que hem de juntar la música,
la
sempre.
La música,
no
també,
pot fallar.
Clar.
I aquesta setmana he trobat una cosa meravellosa que segur que us agradarà. Us en recordeu l'any passat, a l'estiu, quan vam estrenar l'anunci d'Estrella d'Am?
I tant.
De què parlava? De l'amor a primera vista. Doncs avui escoltarem la banda sonora d'aquesta cançó, que a més és molt coneguda perquè la canta la... Ara em sortirà el nom, imagineu-vos.
Rigoberta.
La Rigoberta, la Rigoberta Bandini, i em penso que com té aquest caire, no?, super mediterrani, estiu, amor, com
va,
no?
Que parli la Rigoberta. I el que em sembla molt interessant és que parlem d'amor i això ens porti a parlar de llibres, perquè efectivament tenim al damunt la taula el llibre del Miquel Iglesias, La fórmula de l'amor, però tenim tots els llibres de l'Antoni Bolenches, que sobre amor també has escrit uns quants, no, Antoni?
Tres.
Tres,
L'art d'enamorar, Amor al segon intent i Sexe savi, que té a veure molt amb l'amor, perquè el subtítol és Com mantenir l'interès sexual amb la parella estable.
Escolta, amb la persona que va a buscar un llibre sobre amor, ho fa perquè vol tenir parella? Perquè vol millorar la seva relació de parella? Per què algú va a comprar un llibre sobre amor?
Quasi sempre per resoldre un conflicte associat amb el patiment amorós. Mentre tu estàs bé, que és quan assimilaríem bé els aprenentatges, no busques, busques quan ho necessites. De fet, hi ha moltes persones que diuen és que el teu llibre em va canviar la vida, o altres persones diuen que el teu llibre no em va dir res, però als 5 anys me'n vaig recordar el llibre i el vaig llegir, i aleshores en aquell moment em va ser de gran utilitat. Per què? Perquè no sempre les mateixes coses es viuen de la mateixa manera en funció dels diferents moments vitals. Però jo sempre dic que la felicitat depèn més de com portes les coses que no pas de com et van. Quan et van bé, no tens quasi ni percepció de benestar. El benestar es troba i es valora com contrast del malestar. Per això, a vegades, sense malestar, no podríem sentir que som feliços.
Clar. L'amor és algú que s'ha de treballar cada dia? Aquesta és una conversa oberta a tots, eh? A tots i totes. Ja podeu participar com vulgueu. Sí. Enteneu que l'amor és una cosa que s'ha de treballar cada dia? Perquè, efectivament, al començament, quan tenemos los niveles, Miguel, disparaos, la història és que parla sol. És a dir, va sol, allà va sol. Perquè l'única cosa que vols és estar amb l'altra persona, no? El problema comença... Sí.
Amb la monotonía.
Amb els dies, amb els dies.
La monotonía, la rutina.
Sí. Depende para quién, ¿eh? Hay personas que les encantan las rutinas una y otra vez y otros que se sienten enjaulados. Creo que a nosotros como especie nos encanta poner nombres, ¿no? La epistemología es la rama más desarrollada de todas las ciencias. Y mal no nos ha ido, porque hemos duplicado la población mundial en 30 años. Así que más o menos enamorados, reproducirnos y estar en pareja, lo hacemos. Ahora, también estamos en la época en la que con dinero, con ganas, con esfuerzo, pagamos un coach, nos ayuda y leemos algo que está bien basado, bien documentado y ayuda también. Creo que la distribución de información, que es lo que tú haces con tu programa también, ha ayudado a mucha gente a no quedarse con lo poco que traía o con lo poco que un amigo o un padre bien intencionado a veces podía pasar. Pero hay muchos tipos de amores, como hay muchos tipos de placeres y de gustos.
Però jo crec que sí que s'ha de cuidar les coses, no? igual que cuidem, no?, els fills, t'has de cuidar la teva parella. Jo a vegades mitja broma li dic a la meva filla, primer està el meu marit i després tu, no? Perquè és veritat, és la parella amb la que construeixes tu la teva vida i com a conseqüència doncs, tens el fill, no?, i una filla.
Jo el referent que
poso
a l'art d'enamorar, perquè funcioni bé la relació, és primer una bona elecció, que no sempre és fàcil. Perquè en molts casos, quan tenim necessitat, són falses eleccions, sobretot quan som joves. Més que una elecció és la conjunció de dos necessitats, dos situacions i dos atraccions. Però a partir d'un cert moment que ja ets més madur, aleshores hauries de poder triar bé. Per tant, bona elecció. Després, bona gestió. I després, bona aportació. La parella és per qui la treballa. Per això, quan millor estàs tu, millor et van les coses. Com conseqüència a tot això, he arribat a una conclusió que us donaré ara una fórmula infal·lible.
Estupendo. Ai, ai, que bé, a veure.
I aviam si esteu d'acord.
És infal·lible, dius, eh?
Que tots sou tots experts. Després de 35 anys de treballar aquests temes, he trobat la fórmula ideal per mantenir l'amor tota la vida. I l'aplicaré jo properament.
A veure... Després de 35 anys aplicaràs la fórmula.
Exactament.
Molt bé.
Conservaré un amor per tota la vida i podré garantir a la meva dona que l'estimaré sempre. Saps per què?
Per què?
Perquè em casaré als 80 anys.
En sèrio? Et tornaràs a casar?
Als 80 anys.
Que bonic.
Quants en tens ara, Antoni?
75.
O sigui, en 5 anys et tornaràs... Però ho sap la teva dona, això?
No, perquè si li dic...
Vols que la truquem?
Em dirà que...
Vols que la truquem?
Em dirà que no.
Bueno, però tinc aquí fins i tot una wedding planner. Vols que la truquem?
Fixa't,
no, si no vols, no hi ha cap problema.
Ja em fas dubtar i tot.
Home, seria bonic que li preguntessis públicament, que no? Però tampoc no vull. A quina hora arribaràs tu a casa? Perquè em vaticinaven que a les 7 de la tarda hi hauria un daltabaix avui. És el dia dels enamorats.
A les 7 i mitja tinc un Instagramer d'aquests per parlar precisament.
Ah, sí? D'això? Sí. Bueno, no ho sé. Bueno, tu mateix, pensa tu.
Bromes a part...
Jo no estava parlant de broma,
Els únics que podem garantir un amor per tota la vida som la gent gran.
Bueno, de tota manera, deixa'm que et digui que si alguna cosa evidencia és que el futur s'escriu cada dia, eh? Sí. I que hi ha molta gent que canvia d'opinió, no? Perquè, bueno, perquè segurament vivim en una societat a la que tots plegats ens sentim més joves, no? I que tenim temps per endavant, i que si no tenim temps, el temps que ens quedi l'aprofitem, no? En definitiva.
No, i perquè, com he dit abans, confonem enamorament amb amor.
Clar.
O sigui, de fet, una de les meves definicions de l'amor és que és estimar i renunciar a les persones que t'agraden per respecte a la persona que estimes. Això és una de les característiques...
Bueno, però tiene lógica.
De l'amor sòlid de les persones.
Pero, Miguel, tiene lógica.
Yo creo que tenemos a veces demasiada ilusión de que decidimos mucho más de lo que realmente decidimos. Esta sensación de libre albedrío creo que es un poco limitada la mayoría de veces.
Si tú realmente eres una persona monógama y eres una persona fiel, eso no quita que tú continúes yendo por la vida y que en ese ir por la vida te encuentres con personas que efectivamente volvemos a la parte primera de la conversación, ¿no?
Por supuesto.
En donde efectivamente hay ese tráfico de sustancias, vamos a llamarlo así, dopamina arriba, dopamina abajo, ¿no?
Sí.
Claro, si tú sientes esa atracción, pero por otro lado tienes el amor a tu pareja, estás renunciando a lo que en realidad te apetece en base a una apuesta personal, ¿no?
Es que el tema es que tanto históricamente como antropológicamente en general, que también es históricamente, y en esto no coincido con la autora del amor sostenible, en el resto sí, el ser humano, digamos, no es que sea monógamo, nos gusta estar de a dos. Pero además somos sociales, somos un animal gregario, nos gusta estar en sociedad y de hecho nuestro equilibrio suele venir de la parte social más que de la parte de pareja. Ahora, a las personas les gusta estar de a dos, realmente disfrutan de ello. Algunas personas de algunos más y algunas personas también les gusta estar
solas
y no tener pareja.
Sí,
ahora, no es una cuestión de monogamia o no monogamia. Yo creo que naturalmente se da la situación que está actual. Luego, simplemente, cuestiones legales y de tolerancia, está bueno aceptar que lo que la gente
hecho,
haga lo que quiera.
Instintivamente no somos monógamos. Es un condicionamiento psicosociológico que con los años ya forma parte de nuestra naturaleza.
Pero para amar sí, para desarrollar este tipo de adicciones a la otra persona con la que decides cogerla de la mano o cogerlo de la mano y hacer este viaje a través de la vida, solemos ir de a dos y la progenie que dejemos o de a dos. Ya.
Pero me encanta como lo has dicho, ¿eh? Este tipo de adicciones has dicho.
Sí,
claro,
sí.
Porque el amor es en realidad es una adicción a la otra persona.
Totalmente,
¿no?
sí. Y cuando no lo que nos viene no es buen material, cambiamos
bueno,
de
adicción. Bueno, la adicción empezaría cuando, además de disfrutar de la presencia, sufrieras la ausencia. El amor maduro disfruta de la presencia sin sufrir la ausencia. Y eso nos lleva a una reflexión interesante sobre lo que decías antes, porque es uno de los temas que trato en el módulo de celotipias del máster sobre pareja y sexualidad, y es el siguiente. A mayor madurez personal, mayor autonomía emocional. Y entonces ocurre lo que dices tú. La persona que realmente decide es la persona madura que se autoexamina, hace un diálogo interior y entonces es cierto que puede decir desde la madurez. Pero como dices tú muy bien, cuando somos jóvenes es una falsa elección, porque en el fondo lo que nos decide no es una correlación de fuerzas entre lo conveniente
me ha encantado, como lo has dicho,
y lo deseable.
La conjunción de dos personas que suena astrológico, pero lo digo desde la ciencia pura y dura.
Lidia,
también, pero yo también digo, no, yo creo que no es una intención de edad, porque al final, o sea, yo tengo parejas que verdaderamente las veo maduras, han hecho un trabajo previo bueno y ves y tú al cabo de los años, o sea, al final nosotros nos casamos 15 veces al año todos los años. Entonces tú ves parejas que dices, esta pareja, hay una madurez, hay una solidez detrás, hay un trabajo previo, la familia de detrás ha ayudado mucho, y ves que forman su familia y al cabo de los años vas viendo cómo todavía va madurando esa relación, ¿no?
Estamos entrando a la recta final, les queda un minuto y escaso. Al contrario, pregunta tú.
Está en un proceso de maduración. La maduración personal requiere entre 20 y 30 años de malas vivencias bien asimiladas. Por eso es muy difícil ser maduro antes de los 50 años. Es cierto que hay personas que se evolucionan bien.
Es interesantísimo eso que
pueden llegar a los
Mira aquí una frase. Para pequeñas criatures com nosaltres, la immensitat és suportable solo a través de l'amor. Aquesta frase me l'he trobat des de Carl Sagan, Me l'he trobat en el llibre La fórmula de l'amor, de Miquel Iglesias i Natàlia Urdingio. El Miquel avui ha estat amb nosaltres i si ell vol i pot, tornarà a estar molt aviat aquí, perquè entenem que el podem barrejar també amb altres continguts del programa, fins i tot aquesta mateixa setmana, si insisteixo, ell li va bé. Una cosa, Lídia. Aleshores, avui hi ha dos pedides de mano.
Sí.
Hi ha dues noies a Barcelona. A Barcelona. Què els hi passarà? Pots donar algun... sense entrar massa detalls, per si ens estigués escoltant, que pot ser, no?
Són dues coses totalment diferents. Una és de la que parlaves tu abans, Toni, sí, amb un mirador, vistes a Barcelona, tota la llengua.
El Port Senglar.
Que bonic.
Jo també he parlat del Port Senglar, no?
Que bonito.
Sí.
Mirarem les estrelles, etc. Si el temps ens ho permet, perquè aquest matí teníem una mica de por.
Està més clar, ara.
Sí, però aquest matí patíem.
Hem d'anar molt ràpid.
I després l'altra és amb una habitació d'hotel, privat.
Lídia, hauràs de tornar molt aviat per explicar-nos. Escolteu-me, quin gust. Us agraeixo moltíssim. Aixa, Antoni, Lídia, Miquel, gràcies als quatre per estar avui amb nosaltres.
Gràcies.
Fem una petita pausa, publicitat i les 5 de la tarda. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.